A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
I d'això va que saludem ara mateix a un amic, un vell conegut del programa, a l'Eloi Castellarnau, soci de Castellarnau Penalistes. Eloi, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon any.
Igualment. Escolta, com comença aquest any a Castellarnau Penalistes?
Bé, doncs amb molta feina. A més, ens hem traslladat d'oficina. Doncs pots comptar. Bastant atrafegats,
ui,
de moment.
No hi ha res pitjor a la vida que les mudances, eh?
Mudances i reformes,
sí,
imagina't. Però bueno, bé, molt contents, amb il·lusió.
M'alegro molt que sigui lleu aquesta mudança. I escolta'm, avui volíem parlar amb tu d'una paraula estranya, que és el compliance, una cosa que pensem que és el compliment de lleis i normes ètiques per part dels directius, però volíem parlar avui del compliance sociolaboral. Què vol dir això exactament, Eloi?
Mira, al final hem d'entendre que el compliance és sinònim de compliment. Uh-huh. I, per tant, tot el que vagi associat a aquest anglicisme té relació amb compliment normatiu. Ara està molt, molt en boga i molt de moda el compliance penal, però molts dels grans despatxos ja tenien departaments de compliance, el que passa que tenia una altra significació, i en l'àmbit sociolaboral simplement és l'aplicació o el compliment de determinades normatives. Que al final tot això és una corrent en la qual, ja ho hem parlat més d'una vegada, el legislador a poc el que fa és que li trasllada a l'empresari a una sèrie de deures de compliment quant a l'acompliment de determinades lleis, i està, és un procés, jo crec, ja bastant imparable, tot i que té una afectació diferent a la petita i mitjana empresa que a la gran, però que al final s'està expandint en molts àmbits, i en aquest cas en concret hi ha un determinat camp normatiu en les relacions entre empresaris i treballadors dins de l'àmbit laboral, que es diu compliance sociolaboral, però que té afectacions en altres normatives. És a dir, al final el compliance és una cosa que una l'empresa l'ha d'integrar des d'un punt de vista conjunt, no des de punts de vista individuals, perquè si no al final no s'acaba entenent. Però aquí, quan parlem de compliance sociolaboral, ens referim a aquelles normes que les empreses han de complir de forma preventiva per evitar una sèrie de situacions que dins de l'àmbit laboral es consideren irregulars.
El compliance laboral té quatre àmbits: els drets, com la no discriminació, la protecció de col·lectius vulnerables, la relació entre el treballador i l'empresa, les relacions col·lectives, com la sindicació, la protecció social. Les nostres empreses són complidores en general, Eloi?
Hi ha de tot per aquesta cultura. Clar, aquí hem d'entendre que des d'un punt de vista de l'empresa, al final, quan nosaltres ens ho trobem al despatx, que quan ens fan consultes o quan implementem programes de compliance, al final per l'empresari tot això, si no és que per llei és obligatori, no deixa de ser una despesa afegida que no li veu massa sentit. Llavors, al final el compliance, sigui de l'àmbit que sigui, comporta assumir una cultura de compliment normatiu, una cultura de prevenció de determinades situacions dins de les relacions laborals, perquè tot això al final s'entronca en què? En què les empreses, segons l'Estat, el legislador, són un focus o un caldo de cultiu perquè es produeixin situacions irregulars. I llavors, al final, el compliance el que pretén és que l'empresari sigui proactiu i d'alguna manera previngui tot aquest tipus de situacions. M'atreviria a dir que en quant al que són normatives i específiques aquí en l'àmbit sociolaboral, és a dir, per exemple, plans d'igualtat, qüestions respecte a la discriminació, sí que les empreses s'estan posant molt al dia i són bastant complidores, segurament en altres àmbits del compliance, però no directament del sociolaboral, encara ens queda molt camí per recórrer. I, òbviament, com a tot arreu, hi ha empreses molt complidores i empreses molt poc complidores. Però en tot això, el compliance sociolaboral, encara que surti ara, com que en el fons hi ha diverses, perquè a més, com que no hi ha un cos normatiu, és a dir, una sola llei que ho reguli tot, sinó que has d'anar a diferents lleis, totes aquelles que ja eren d'alguna forma obligatòries, doncs a través de les diferents persones que assessoren a les empreses, hi ha bastant treball adelantat. Jo crec que ara és més un treball, diguéssim, d'unificar-ho i de donar-li un sentit comú tant al compliance sociolaboral com al compliance penal, com totes aquelles polítiques de prevenció que tinguin dins de les empreses.
Deies que no existeix una llei que unifiqui doncs, tots aquests àmbits. Caldria fer aquesta llei o seria encara embolicar més la troca?
Això és com sempre. Diuen que hi ha dues coses, no?, que millor no saber com estan fetes, que són els frankfurts i les lleis. I clar, si la llei que redactem i que implementem és clara, és concisa i ajuda a d'alguna forma a dissipar tots els dubtes que hi ha entorn a aquests elements que integren el compliance, seria molt benvinguda. Ara, si el que hem de fer és una llei per acabar no dient el que hauríem de dir i continuar, diguéssim, aquesta equidistància a l'hora de redactar un text contundent, no en el sentit de dur, sinó contundent en el sentit de clar i d'especificar, escolti'm, una empresa per tenir un programa de compliance ha de tenir això, 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 això. Si no, al final acabem anant a una espècie d'organismes que són els que regulen les UNES i les ISOs, que bueno, són estàndards de qualitat, però en realitat tampoc són lleis, però se'ls fa molt de cas, i en fi, i acabem en un escenari en el qual un no és que no tingui clar, perquè naturalment doncs, els que hi treballem doncs, anem evolucionant, anem llegint, anem estudiant i anem evolucionant en els programes i els anem fent, suposo, cada dia més ajustats a la llei. Però és veritat que, si insisteixo, si fos un text legislatiu clar i concís, i no fa falta que fos de 3.000 pàgines, però que sí que indiqués específicament, escolti'm, una empresa ha de tenir això, això i això i això, i això consisteix en això, això i això, seria benvinguda.
Clar. Dèiem abans que tot aquest compliance té diferents àmbits, els drets a la no discriminació, protecció de col·lectius vulnerables, la relació entre treballador i empresa, les relacions col·lectives, la sindicació... De tot això, quina és la pota més coixa? Quin és l'àmbit en el que els empresaris, com tu abans deies, pensen que això és una despesa, això fa nosa i això els molesta més que una altra cosa? On estem pitjor?
Si parlem en termes genèrics, és a dir, jo pressuposo que... perquè és veritat que hi ha determinades empreses, però és un sector molt minoritari, que utilitzen la relació empresari-treballador per lucrar-se i, per tant, per explotació, etcètera, etcètera. Però diguéssim que partem aquest sector, I si ens fixem en el que és el gran gruix d'empreses. Jo crec que les qüestions relatives entre treballador i empresa estan bastant resoltes. Les relacions col·lectives de sindicació, jo crec que també avui en dia et pots trobar amb alguna empresa que impedeixi, que posi traves per poder-te afiliar, en fi, o per poder inclús crear la part sindical dins de l'empresa, però jo crec que és un àmbit en el qual el tenim bastant cobert. La no discriminació és una cosa que crec que és la que més ha evolucionat en els últims anys, perquè els plans d'igualtat, en fi, tota una sèrie de lleis, el que deia, no?, de lleis potser més concretes que han obligat a les empreses. Després s'ha de veure també si tot és allò que posem en un paper i que queda molt bonic, clar, i en fi, que implementem, té l'efectivitat real que persegueix aquella llei, és a dir, s'haurien de fer estudis de quin impacte real té la implementació d'un pla d'igualtat dintre d'una empresa. Però jo crec que en aquest àmbit també. Llavors, dels aspectes que has comentat, segurament la protecció de col·lectius vulnerables i la protecció social jo crec que són els àmbits on més s'ha de treballar encara, perquè crec que no hi ha una prou de sensibilització.
Els empresaris, d'altra banda, són conscients dels riscos que tenen com a responsables penals de la direcció de la seva empresa? Perquè, clar, entenc que totes aquestes noves lleis, totes aquestes noves proteccions han d'anar acompanyades de certa capacitat sancionadora, no sé si és així o no, i si els empresaris són conscients.
La resposta és taxativa, que és no. O molt pocs. Exacte. Per què? Perquè... és el que deia. Avui parlem del compliance sociolaboral, sí, però el compliance sociolaboral, entès només com una unitat, si no ho introduïm en un context diguem-li, o anomenem-lo compliance general, no té cap sentit. Per què? Perquè, per exemple, determinades conductes relatives al dret de sindicació podrien ser constitutives d'un delicte. Determinades conductes de discriminació dintre d'una empresa podrien ser també constitutives d'un delicte. Llavors, implementar qüestions només de caràcter laboral, quan totes aquestes qüestions de caràcter laboral poden també tenir transcendència penal sense tenir la part de compliance penal, és bastant absurd, perquè al final tindràs una cadira però només aguantant-se amb una pota. Llavors, a la que aquesta pota caigui, ens trencarem. Per tant, jo primer ho detecto perquè al final, i és lògic, és a dir, a Espanya tenim un problema que és la càrrega impositiva, els problemes que comporta el tenir una empresa, sobretot a nivell de càrrega fiscal i de despeses relacionades amb seguretat social, amb impostos, en fi, tots ho sabem, i com que fins ara no hi ha una llei que digui, escolti'm, vostè és obligatori que hagi de tenir un programa de compliance sencer, muntarem un cos d'inspectors de compliance perquè vinguin a investigar i a mirar les empreses si ho tenen o no, i si no ho tenen rebrà una sanció. Al final l'empresari ho percep com una cosa, bueno, si, mentre algú no m'ho demani, i això normalment sol passar en dos àmbits, la gent que treballa en multinacionals, perquè les multinacionals ja obliguen a tenir programes de compliment normatiu si no subcontracten, o bé a un camp on serà segur i tard o d'hora, i això arribarà, obligatori, que serà les empreses que contractin amb empreses que contractin amb el sector públic. Exacte. Que tard o d'hora arribarà en el plec de condicions, serà obligatori que l'empresa tingui un programa de compliment normatiu. Clar, tot això, com que és un camí que es va iniciar en el 2010, més o menys, que és quan comença la corrent, però sobretot explota a partir del 2015, bueno, és un procés que paulatinament es va desenvolupant i es va implementant. Però encara falta molta conscienciació. De fet, els programes sencers, perquè ens entenguem, de compliance, a la petita i mitjana empresa no ha arribat encara. Moltes et truquen, et pregunten, escolta'm, això què és, ja sé que ho hauria de fer-ho, però bueno, és que he demanat algun pressupost però no m'hi he posat. En fi, és una cosa que la gent va, d'alguna forma, dilatant fins que normalment el que acaba passant és que quan tenen un problema gros, llavors et venen i de corre cuita s'ha de fer tot.
Sí, el compliance sociolaboral diu el que ha de fer l'empresa, però vosaltres des de Castellarnau Penalistes esteu allà també per assessorar-los. No sé, el que tu deies, no? Quines són les preguntes més freqüents que més sentiu o les queixes més habituals al respecte, quines serien?
Preguntes, sobretot, la gent llegeix, escolta, té una intuïció, però al final volen saber què és exactament. És a dir, tot això del compliance, en què consisteix, no? Nosaltres hem parlat a vegades de compliance penal, avui estem parlant de compliance sociolaboral. Llavors, fins i tot els tècnics, a més és un camp on és veritat que hi ha hagut reformes bàsicament de directives europees, algunes lleis puntuals, com ara que va ser bastant comentada, que és la llei de l'informant, el tema del canal de denúncies, clar, què passa? Que com que al final l'empresari, doncs segurament amb un col·loqui, amb un dinar, amb una associació empresarial, amb amics o el que sigui, doncs el meu gestor o el meu assessor m'ha dit que ara si tens més de 50 treballadors hem de tenir un canal de denúncies. Escolten campanes, però clar, ningú els acaba d'explicar el que parlàvem, no? En què consisteix primer el compliance, ja no parlo de l'àmbit penal o de l'àmbit sociolaboral, sinó en general, i quina traducció té això en la meva empresa. Llavors, les preguntes normalment van encaminades en això, no? Clar. Escolta'm, però què hem de fer? Perquè, clar, jo si ho he escoltat, ja sé que algun dia ho hauré de fer, però, bueno, va, sentem-nos i explica'm exactament en què consisteix i això com s'implementa, perquè la gent té una idea, doncs, molt genèrica. I les queixes, al final, venen revertides normalment per una qüestió econòmica. Clar. És a dir, ostres, clar, doncs que això ara és una despesa més per l'empresa. Ara això, doncs imagina, t'he de treure una partida d'algun lloc per poder-ho cobrir, i al final, jo també ho entenc perfectament, que per l'empresari, ja amb la càrrega de només pel fet de mantenir una mercantil que tenim en el nostre país, ja és lo suficientment elevada i els marges de benefici normalment són els que són, com perquè a sobres l'Estat t'incorpori i et traslladi una responsabilitat a tu que a més et comportarà un nou cost dintre de la balança de pèrdues i guanys de l'empresa.
Clar, l'empresari suposo que es preguntarà, escolta'm, jo porto a terme un procés de compliance, de millora de molts processos interns, com repercuteix això a nivell de números en una empresa? Com es pot avaluar? Suposo que això és molt difícil d'avaluar en números concrets, òbviament.
És difícil, s'haurien de fer estudis específics, inclús et diria per sectors, però al final el benefici és... primer, dormir tranquil, que a vegades això, sí, quantificar-ho és complicat, perquè si no, és veritat que tots vivim amb un marge de risc, que sempre considerem que a nosaltres no ens passarà mai, però imagina't què et passa.
Clar.
Doncs, per exemple, aquí a Catalunya tenim l'exemple de les empreses petroquímiques a la zona de Tarragona, els accidents que van haver-hi. I aquí podem posar exemples que segurament molts dels oients es poden sentir identificats. Un accident laboral, perquè aquell dia, pel que sigui, no es van complir les normatives de seguretat. Un problema, al millor, amb una empresa d'alimentació, amb una partida d'un producte concret que resulta que portava una bactèria que no van detectar. En fi, sempre vivim tots amb un risc que acceptem que, bueno, que en principi a nosaltres no ens passarà. I llavors, al final, el compliance, per una banda, es tradueix en el viure tranquil, és a dir, jo tinc això i, per tant, si algun dia em passa alguna cosa, tindré qui em defensi que jo no sóc responsable i, per tant, m'estalviaré sancions econòmiques, que és important. Uh-huh. I després sí que és veritat que el compliance va molt lligat, insisteixo, a una qüestió potser més d'ètica o de cultura empresarial, que aquí en el nostre país no la teníem tan incorporada, que és que, ho intento resumir, al final és si jo previnc i intento fomentar un entorn de desenvolupament empresarial, doncs això, no?, igualitari, amb prevenció de delictes, amb que el treballador es pugui sentir còmode, que no hi hagi discriminacions, etcètera, etcètera, al final això s'acabarà traduint en una millor producció en l'àmbit que sigui dins de l'empresa. Això és una qüestió bastant més filosòfica, eh? I després, uh-huh, clar, els models de gestió empresarial, jo no seré aquí per dir si és millor un o és millor un altre, però quantificar-ho és complicat. Sí que pots quantificar, escolta'm, si, o podem fer un estudi en retrospectiva, no? Mira, a mi em va passar això, això i això. Doncs mira, si ho haguessis tingut, t'haguessis estalviat aquesta sanció i clar, aquesta sanció. De cara a futur, no ho sabem mai, perquè clar, al final és això. No, sempre juguem amb un marge de risc que no controlem.
Doncs aquest és l'objectiu de tot aquest plec de lleis i de tot això que és bastant nou per les empreses, però el que s'han d'acostumar, i l'objectiu, com deien, és que redundin el bé de tothom, d'empresaris, de treballadors i de la societat en general. Hem volgut parlar d'aquest compliance sociolaboral amb l'Eloi Castellarnau, soci de Castellarnau Penalistes. Eloi, moltíssimes gràcies i estem en contacte.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.